La ràdio de Sant Feliu de Codines. L'esport no para. En Cesc Vilalta i Eduard Batlles.
Bona nit, són les 9, benvinguts a l'esport no para. Torna el futbol, torna la Lliga, torna la Champions i tornen els dimarts, dimecres, dissabtes i diumenges de futbol que ja en teníem ganes. Després de la tornada de seleccions, tots els jugadors repartits pel planeta tornen als seus clubs sans i estalvi. I a tot això, tornen les campanyes de tifa i ventilador que ens envien des de la central lechera. Sí, companys, Neymar és un bon actor, estira, fa teatre i d'aquí poc el veurem al cinema a la última pel·lícula de Steven Spielberg, que per cert, i per aquells amants del cinema, s'estrenarà a principis del 2014. Ja n'hi ha prou de mentir una i altra vegada, perquè ja ho diu la famosa frase, una mentida repetida mil vegades es transforma en una veritat. I malauradament, pels àrbitres, aquest fet és una veritat. Entrades i més entrades, penals i més penals, i els àrbitres s'empassen el xiulet. Aquest dissabte i després de jugar demà amb el Milan, a San Siro, el Barça s'enfrontarà al Real Madrid. L'àrbitre del partit serà Undiano Malenko, àrbitre amb el qual Iker Casillas s'abraça cada vegada que el veu, i un àrbitre amb un grau força alt de permissivitat. Ara parlo amb dades a la mà. Des que Florentino Pérez va tornar a la presidència al Madrid, li han xiulat 20 penals més que el Barça. Com deia el senyor Schuster, no hace falta decir nada más. Parlant de tornades, ha tornat el gran capità. Ha tornat Carles Puyol. Després de 7 mesos sense jugar, el de la Pobla va completar els 90 minuts a Pamplona. Una notícia importantíssima pel conjunt del Tata. A principis de temporada teníem molta por amb la posició de central i ara tenim 4 de plenes garanties. Piqué, Mascherano, Bartra, que està demostrant ser un molt bon central, i el mateix Puyol, que si no recau podrà competir a un nivell més que acceptable. Comença una setmana d'allò més moguda, amb Champions, amb Clàssic i amb moltes altres notícies que repassarem amb aquesta horeta de ràdio. Agafeu-vos fort, perquè comença l'Esport no para. Bona nit, des de l'estudi 1 d'Ona Codinenca. Us obrim les portes del programa avui dia 21 d'octubre. Programa molt i molt carregat, com dèiem abans, amb futbol, però també parlarem de taekwondo, perquè el convidat d'avui és Joel González, campió olímpic, doble campió mundial i número 1 del rànquing en la categoria de menys de 58 quilos. I com sempre, tot aquest programa no seria possible sense tot l'equip habitual. Cesc Vilalta, bona tarda, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estem?
Bé, molt bé, amb ganes d'esport.
Avui torna Champions, torna futbol, això ja es torna a animar.
Després d'una setmana bastant poc mogudeta, aquesta setmana torna a engegar l'activitat.
A la meva dreta, el senyor motor, Marc Guadilla.
Bona nit.
Bona nit, com estem?
Bé.
Motor també, déu-n'hi-do aquest cap de setmana.
Cap de setmana complicat, amb moltes notícies, polèmiques.
Polèmica, en parlarem després a la secció del motor. I també aquí dins la peixera, Pau Ibars. Pau,
bona nit.
Com estem?
Bé.
Tot sota control?
Tot a punt d'aquesta setmana. Jo tinc moltes ganes de que sigui dilluns vinent, perquè podem comentar tot això que se'ns ve a sobre, perquè de segur que serà trepidant.
I tant.
I a la meva dreta, no me'l podia deixar, Eduard Batlles, bona nit.
Bona nit.
Què tal?
Molt, avui
amb
molt,
ganes
molt trempat.
De Champions, de Clàssic,
molt
etcètera.
Trempat, perquè la setmana esportiva es presenta molt i molt moguda.
Doncs nosaltres engegarem amb els titulars.
I Interactua amb nosaltres i digues la teva a l'esportnopare@onacodinenca.cat, a facebook.com/l'esportnopare i a twitter.com/l'esportnopare.
El Barça empata 0 a Pamplona i deixa escapar els dos primers punts de la Lliga. Paradoxalment, l'equip es posa líder en solitari amb 25 punts.
L'Espanyol trenca una mala dinàmica i suma els 3 punts davant el millor Atlètic de Madrid de la història. Els del Vasco Aguirre van aconseguir la victòria gràcies a un gol en una jugada desafortunada del porter visitant Courtois.
El Real Madrid retalla la distància amb el Barça a la Lliga i ja és a només 3 punts després de superar el Màlaga per 2-0. I ara obrim el bloc de Champions parlant del Milan-Barça, Cesc.
Doncs sí, perquè el Barça ja prepara el partit de Champions de demà contra el Milan. Per al duel de San Siro, el Tata Martino ja ha donat una llista de 22 disponibles i la presència de Gerard Piqué, Alexis Sánchez i Dani Alves, tres jugadors que van descansar contra l'Osasuna. Les úniques baixes són Isaac Cuenca per decisió tècnica i Jordi Alba i Afelai per lesió. L'expedició blaugrana s'ha entrenat aquesta mateixa tarda a l'escenari del partit on demà jugaran a 9:15.
I pel que fa al Milan, Massimiliano Allegri haurà de recórrer al tercer porter a la Champions. Aviat hi està lesionat i el segon porter no està inscrit a la Champions. Per tant, demà a la porteria del Milan hi haurà Marco Amelia. A més, el Milan té a Mario Balotelli tocat, tot i que finalment ha entrat a la llista de convocats. I el francès Niang no podrà jugar per un error de la direcció esportiva a l'hora d'inscriure'l a la Lliga de Campions. Recordar, també, que l'àrbitre del partit serà Félix Brick, que aquest cap de setmana va donar un gol vàlid a una pilota que va entrar pel lateral de la xarxa a la Bundesliga. La xarxa tenia un forat i la pilota es va escolar per allà.
Pel que fa al Madrid, el conjunt blanc rebrà la Juventus al Bernabéu. El partit ve marcat per les declaracions de Buffon, que ha declarat que respecta molt a Iker Casillas per com ha acceptat el paper de suplent. Recordem que el porter del Madrid serà el mateix Casillas, en principi.
Els altres dos equips espanyols jugaran els dos a domicili. L'Atlètic de Madrid s'enfrontarà a l'Àustria de Viena amb Diego Costa amb molèsties físiques. La Real Societat, per la seva banda, trepitjarà el Teatre dels Somnis. Els de Rasate intentaran sumar els primers punts d'aquesta lligueta davant el Manchester United.
I tanquem la carpeta Champions i obrim la del Mundial, perquè França s'enfrontarà a Ucraïna i Portugal amb Suècia per un lloc al Mundial del 2014. Així doncs, o Cristiano Ronaldo o Zlatan Ibrahimovic es quedaran sense Mundial.
A segona, el Girona derrota el Gijón a Montilivi per 2-1, amb una actuació molt bona del porter del conjunt gironí Isaac Becerra.
El menorquí Albert Torres i el mallorquí David Montaner han aconseguit en la darrera jornada dels Campionats d'Europa de ciclisme en pista a Apeldoorn la medalla de plata de la modalitat Madison, darrere de la parella italiana formada per Elia Viviani i Omar Berta.
Titulars de motor, Jorge Lorenzo guanya el Gran Premi d'Austràlia a Phillip Island i endarrereix el títol de MotoGP a Marc Márquez.
Carles Checa, per la seva banda, es retira del món del motor. L'actual pilot del Mundial de Superbikes, que va deixar MotoGP l'any 2010, ha anunciat aquest cap de setmana que deixa la competició amb 41 anys.
I, per acabar, una anècdota de NBA. A través de les xarxes socials, l'astre dels Heat, LeBron James, que es va sotmetre a preguntes dels seus aficionats i va ser molt directe en una d'elles. LeBron James va expressar que vol jugar a la Lliga Nacional de Futbol Americà abans que es jubili.
L'actualitat esportiva, cada dilluns a les 9 del vespre, a Ona Codinenca.
Bé, doncs, com que dues setmanes aquí aproximadament a l'estudi de Dona Codellenca tenim a Joan Fontseré. Bona nit.
Bona nit, nois.
Com estem?
Molt bé.
Molt bé. Sí. Doncs avui, a veure qui tenim avui. Avui entrevistem a Joel González, campió olímpic, doble campió mundial i número 1 del rànquing en la categoria de menys de 58 quilos. Bona nit, Joel.
Hola, bona nit.
Com estem?
Molt bé, la veritat.
Primer de tot, gràcies per atendre'ns als micròfons d'Ona Codinenca.
De res, home.
Bona nit, Joel.
Molt bona, senyor.
Com estem?
Molt bé, la veritat. Per aquí, per car, farem.
Molt bé.
Encara ets al car?
Encara, home.
Ell viu al car, ell viu al car.
Si tot va bé, espero estar molts anys més.
Bona senyal serà, Joel.
Sí, esperem que sí.
Abans de tot, com et ve l'afició al taekwondo?
Bueno, a més, sobretot, jo crec que donarà als meus pares, no? El meu pare, doncs, em va poder transmetre aquesta il·lusió que tenia per aquest esport. Ell, doncs, va obrir un gimnàs l'any 2000, no? I, doncs, el que et dic, no? Em va transmetre tot això i jo vaig agafar, doncs, aquest pensament que ell tenia i, bueno, vaig començar a fer-lo, vaig començar a competir i, bueno, i al final va sortir la cosa, doncs, d'una forma millorable, no?
O sigui, tu amb quants anys vas començar a competir, a tenir afició pel taekwondo?
Jo vaig començar l'any 2000, que és quan va obrir el gimnàs, fa 13 anys. Jo tinc ara mateix, doncs, 24 anys, vaig començar als 11 anys.
Déu-n'hi-do, perquè per començar un esport, amb 11 anys, és un pèl gran, no?
Sí, la veritat és que sí, no? Vaig començar, podem dir que una mica més gran del que és el normal, no?, avui dia, per començar a fer un esport i començar, doncs, a pujar, però la veritat és que, bueno, vaig tenir molta il·lusió, jo crec, vaig apostar fort i bueno, al final, doncs, se m'adonava bé d'aquest esport i vaig poder agafar molt ràpid el ritme de la competició.
Quines condicions ha de tenir un nen que vulgui, doncs, practicar aquest esport?
Doncs jo crec que, sobretot el taekwondo, no, no tindria una, diguem, doncs, una cosa que t'ha innata, no? Vull dir, tampoc és el noi que sigui més ràpid, tampoc és el noi que sigui més fort, tampoc és el noi... Jo crec que, i el bonic del taekwondo, no, és que és una, com una barreja de tot, no? És la persona que tingui una força controlada, amb una distància controlada, amb la intel·ligència per saber quan té que donar la patada i quan no, quan se té que anar i quan té que estar juntament amb el seu rival, sapiguer tot això, no? Jo crec que és un conjunt de factors, no? I això mai se sap, vull dir, jo convidaria a tothom, no?, a practicar el taekwondo perquè dona tot això, no?, sobretot el sapiguer avui dia, doncs, el respecte que tens que tenir sobre el teu mestre i sobre la teva societat, per sapiguer, doncs, que realment, doncs, amb coordinació i amb treball, doncs, pots aconseguir a fer grans coses i bueno, jo crec i convido, no, des d'aquí, doncs, a tothom que s'animi, no?, que s'animi a fer el taekwondo perquè mai se sap, no?
Bé, doncs, ara que parlem d'inicis en aquest esport, com van ser les teves primeres competicions, els teus primers resultats, les teves primeres sensacions?
Bueno, jo vaig fer la meva primera competició, doncs, mira, els 4 mesos de començar a fer taekwondo i vaig quedar, doncs, primer territorial a Girona, no?, d'on soc jo. I bueno, després vaig anar al campionat de Catalunya l'any i vaig quedar tercer de Catalunya, infantil, i bueno, i vaig veure, doncs, que realment, doncs, que la cosa pintava bé, que realment, doncs, si es treballava es podia aconseguir, per què no ser campió de Catalunya. L'any següent, doncs, em vaig presentar al campionat de Catalunya, vaig guanyar i vaig quedar aquell mateix any, no?, campió d'Espanya cadet amb 13 anys, vull dir, fent 2 anys únicament de taekwondo, no?
Déu-n'hi-do, amb només 2 anys.
Sí, vaig dir realment, doncs, que la cosa se'm donava bé, que la cosa...
El Joel diu que no s'ha de tenir res innat, ni que, però veieu com això que ell explica no és ben bé així. Alguna cosa innata devies tenir. A més, de que si el gimnàs era dels pares i, evidentment, entenem que hi feies més hores que ningú, alguna particularitat devies tenir que superaves tots els altres. Explica aquestes últimes competicions, diguéssim, abans dels jocs, quina era la particularitat, perquè la gent entengui una mica, que tenies tu envers els teus rivals.
Bueno, jo crec que sobretot, no? És que, clar, el taekwondo ha tingut uns canvis molt especials, no? des de farà uns 4-5 anys fins ara, i tot això ha fet doncs, canviar d'una forma molt especial, no? T'ho comentaré així d'una forma ràpida, com bé diu el senyor Fonseré, no? Ara t'ho comento. I és que, mira, l'any 2009, després de les dues Olimpiades de Pequín, van dir que realment doncs, va sortir bé, però que estava una mica doncs, cansat d'aquesta subjectivitat dels arbitratges i que no podia ser així, no? I es van inventar doncs, uns petos, que és el que portem a la part del cos, que fos electrònic. Què va passar? Doncs que ja la subjectivitat es treia i realment si tu donaves el cop amb l'empeine, no?, el tors del cos, doncs això pujava directament al punt.
Clar, i d'aquesta manera és més fàcil controlar-ho.
Més fàcil controlar-lo, no, sinó que ja si vagi malament o ja vagi bé, és una cosa que pels dos és el mateix. Vull dir, treus la vitalitat de les persones, no? Llavors, primer va ser el meu pare, no?, la persona que em va inculcar això, doncs vam començar a competir d'una forma diferent, no? Vam començar a dir, bueno, provem una cosa, jo a part soc una persona molt alta i prima, no? Jo me deixo 1,85 i estava competint en mig de 58 quilos.
Uf!
Que a priori, doncs, abans no era productiu, ni molt menys, no? Abans la veritat és que la gent era una mica més baixa i tenia molta més força i molta més agilitat, no? I és el que et dic, nosaltres vam crear un estil de joc, diguem així, no?, amb una bona distància, saber doncs, aguantar el rival, saber quan es té que picar i quan no, i tot això doncs, vam començar a treballar de cara doncs, a, bueno, aviam què passava, no?, aviam què podíem inventar, què podíem doncs, fer doncs, amb aquesta alçada, no?, i amb aquest pes que em venia ja innat, no? I, bueno, i la veritat és que va anar molt i molt bé. El meu primer campionat que vaig fer amb petos electrònics va ser el 2009 Campionat d'Espanya. Vaig quedar primer i després vaig fer dues competicions ja següents. Vaig anar a la Copa del Mediterrani, que vaig quedar primer, i vaig anar al primer campionat absolut, no, el meu primer campionat del món absolut, i vaig quedar primer també, no? Ah. Vam veure, entre tots, que havíem inventat, no, diguem, una fórmula, un estil de joc, un estil de fer combat, doncs que ara, avui dia, doncs, ho està fent tothom, no? I, bueno, després doncs, ja va arribar al Campionat d'Europa, també va sortir molt i molt bé, i ja després doncs, vam aguantar doncs, aquesta forma, no?, aquesta forma de competir, millorar-la entre els entrenadors del CAR, entre el meu pare també, entre totes les persones que tocaven allà una mica doncs, de la meva forma de competir, i doncs, al final, fins que va arribar als Jocs Olímpics, vaig poder doncs, gaudir jo personalment, i jo crec que tothom, no?, d'aquesta victòria.
Joel, ara parlaves de la teva alçada i el teu pes. Com es pot mantenir aquest pes amb 1,85 m d'alçada?
La veritat és que era totalment, perquè jo sóc així, vull dir, jo passava 60 quilos i m'era molt més fàcil baixar 2 quilos per competir que pujar 8. Doncs vam decidir que realment doncs, on tenia que competir era aquí. Vull dir, a priori, abans amb els altres petos electrònics, doncs això era un punt negatiu. Quan es va canviar els petos, doncs que la forma ja anava d'un sensor, doncs com et dic, vam intentar crear una cosa que com jo no podia pujar de pes, perquè per molt que menjava era impossible, doncs vam decidir fer un joc, fer un estil de combat, que la veritat és que va anar d'una forma immillorable, no? Jo crec que això surti, perquè això va sortir, doncs, del cap del meu pare, d'una persona doncs que sí, que entén de taekwondo, però que mai havia competit, i que al final doncs resulti que tot això deriva en què he aconseguit el que he aconseguit, doncs per mi són coses que són impensables, no?
Joel, explica'ns una mica com és el dia a dia, el CAR, tu que t'hi passes tantes i tantes hores, les instal·lacions, els entrenadors, mica el Joan també.
Espera, jo crec que ell diu, he aconseguit tot el que he aconseguit. Jo crec que hi ha dues històries que té el Joel, una és una anècdota i l'altra és una història que a més resumeix una mica això que pregunta ara l'Edu, no? I és, un dia jo li pregunto què està cursant, i ell em diu que està cursant criminologia, no? I ell serà criminòleg si no ho ets ja, no? Un dia d'aquests.
Sí, em queden les pràctiques i si tot va bé l'acabo ja.
Vale? Aleshores, i li dic, i com és això? I em diu, no, diu, és que quan tu estudies, diu, et busques un hobby pel cap de setmana, no? Diu, aleshores jo, com que durant tota la setmana feia taekwondo, em vaig buscar un hobby. I el hobby era estudiar. Doncs aquest és un model que jo sempre intento retreure a la gent, no? Explicar a la gent de dir, escolteu, aquells que a vegades estudiem una carrera universitària i anem un dia a entrenar bàsquet i al partit ja no podem anar perquè hem d'estudiar, diem, és que no dono l'abast. Aquest senyor, quantes hores enteneu al dia, Joel?
Nosaltres, quan estem en períodes de competició, 5-6 hores.
En 5-6 hores diàries d'entrenament, aquest senyor és medalla d'or als Jocs de Londres i, a més, serà criminòleg. Vull dir, que a vegades ens posem excuses quan no deixem. Què fa això? Això ho fa la gestió del temps, amb l'alt rendiment, el que possiblement les facilitats que tenen el CAR en aquesta qüestió, aquesta pregunta que deia, i ara tu corrobores, Joel, però sí. Això que deia l'Edu, no? Quin és el dia a dia? El dia a dia és anar a toc de pitu, us ho dic jo, van a toc de pitu, surten de les aules, se'n van al gimnàs, surten del gimnàs, se'n van al menjador, se'n van a fer la migdiada, això sí que és un...
Ja ens ho comentava l'Ona Carbonell, també, i migdiada importantíssima.
I després tornen a entrenar...
Sí.
I, Joel, tu com penses que s'han de reivindicar els esports minoritaris com el teu?
Bueno, aviam, també hem de ser realistes, no? Jo sempre em poso, doncs, a saber que, aviam, ja tampoc és una reivindicació. Tenim que mirar, doncs, una mica tot, no? Realment, doncs, no es pot competir amb el futbol. Avui dia, doncs, jo ja el futbol no el considero ni com un esport. Per mi és un espectacle, realment. Tot el que mou i tot el que genera, doncs, és una cosa desorbitada, no? Però també posem-nos a pensar, no? I posem-nos, doncs, a veure les coses. Realment, els futbolistes, gent, doncs, que els tenistes, diguem, gent de golf, és veritat que guanyen molts diners, no? Mm. Però també mirem d'on venen aquests diners. Vull dir, nosaltres ara mateix, doncs, sí que ens podem queixar que realment, doncs, els nostres salaris, doncs, són una mica baixos. Bueno, ja si ho comparem amb aquesta gent, impensables, no? Però bueno, també aquesta gent genera molts diners per la part privada. Llavors, jo el que reivindicaria, no? El que jo demanaria, doncs, és això, no? El poder fer que empreses privades es fixin en esports, ja no diguem minoritaris, sinó que no surten per la televisió, i que per això no tenen aquest poder de poder tenir empreses que ens financin, no? Com es podrà fer això? Doncs, bueno, suposo que també amb l'ajuda de mitjans de comunicació, amb l'ajuda, doncs, de, com et dius, no? Com dic, no? De diaris, de teles, de... que surtin esports. I tampoc, jo, per exemple, tampoc demano tant. Jo vull, per exemple, que l'altre dia estava parlant amb el Gavin Noia, una persona que vaig conèixer, una bellíssima persona, no? I li vaig comentar, ostres, parlant malament, no? És una putada que has quedat campió del món, dic, i n'hi ha sortit ni per la tele, tio. Mm-hmm. És que m'hauria encantat, no? Doncs poder tenir, ja et dic, el minut, o va, posa-li 20 segons, tu.
Sí,
clar,
I, i digue-li, mira, aquest noi espanyol, no, ha tret, doncs, una medalla d'or del campionat del món. No? I jo és aquesta part la que vull reivindicar. Jo no vull reivindicar, no, és que no cobrem tant, és que no sé què. Jo vull reivindicar que, amb l'ajuda de molta gent, no, et poso 20 segons aquí, et poso un minut aquí, et faig una entrevista a aquest puesto, no, a poc a poc podem generar que l'empresa privada ens fixi en nosaltres, no?
Nosaltres, per poc que podem, sempre hi donem una miqueta d'importància a tots aquests esports.
I això és bo, no? Perquè al final jo crec que realment després és el que comentem, no? Moltes vegades amb en Joan o el que diguem, no? Al final el futbol és un esport molt bonic, a mi m'encanta veure el futbol, no? Però després ve que ve unes Olimpiades i tothom vol veure que la nostra gent, no? Doncs saca... sacar bons resultats, treu medalles, treu... Clar, els jocs
ara,
són...
Ara, Joel, perdona, ara que dius això de les medalles, deixeu-me explicar l'anècdota perquè és molt divertida. Tornem dels Jocs de Londres i quedem un dia a Figueres amb el Joel. Escolta, que estic aquí i tal, vine, va, vinga, agafem el cafè. Estàvem allà dinant i de cop i volta apareix el Joel, s'asseu allà a la taula, comencem a comentar, ostres, què has fet aquests dies de l'estiu, de no sé què, tal, això, allò, i de cop i volta diu, ah, mira, he portat una cosa, i treu, i com aquell que porta la bitlletera o així, treu la medalla d'or dels Jocs, no? Jo vaig ser el combat de la final allà als Jocs, però després hi havia gent, ens vam saludar, però després vam marxar i va seguir. Després em diu això, el mes de... Em sembla que era el primer cap de setmana de setembre, així,
exacte.
Mira,
sí,
jo tinc això, sí que hi havia l'acústica, és veritat. I exacte. Treu i deixa la... Estàvem al motel i deixa la medalla sobre la taula. O sigui, això que ara parlava ell, no? Bueno, el futbol, no sé què... Us ho juro que aquell efecte de deixar aquell metall, aquell tros de metall que pesa un munt a sobre la taula, va començar a aparèixer primer un camarer, pum, i va marxar. Al cap d'una estona, un altre, ja amb si tot ens anava bé. Al cap d'una estona, un altre. Al final va aparèixer el metre i tots l'únic que volien era veure la medalla i tocar-la.
Sí,
l'atracció d'aquell tros de metall va ser espectacular. Per tant, a vegades també diem, no, escolta, els esports minoritaris... Escolta, parlem d'esports minoritaris potser pel número de practicants o pel número de negoci que generen, potser sí, però no menys importants per tota la feina que es fa, ni menys reconeguts, perquè ja dic, aquell dia va ser allò com deixar una gota de mel amb un... van començar a aparèixer allà totes les mosques i tot el que volien era aquell moment de tocar una medalla d'or. Jo, a la meva vida, tinc 39 anys, l'he tocat una vegada i ha sigut amb el Joel. Vull dir, no puc presumir de massa i ell em va... L'anècdota va ser curiosa, eh?
Una cosa que vaig pensar jo, no? I una vegada que la vaig guanyar, i vaig pensar, pues, a lo millor el que dius tu, no? Jo a la meva vida mai havia tocat, ni mai havia vist una medalla, no? Olímpica, i a saber que la primera vegada que la vaig veure penjada al meu coll, no? Vaig pensar, ostres, que aquestes coses al final són per compartir-les, no? Són coses per dir, ostres, sí que és cert que l'he guanyat jo, però és que a mi de la cara de felicitat de la gent quan em diu, o únicament em comenta, he vist el teu combat, quina passada, quin no sé què, quin... És que per mi això és el més gran que li pot passar a un esportista, no? Que la gent que no te coneix de res empatitzi, no?, amb la cosa que estàs fent i que al final, des del seu sofà de casa, et digui, ostres, que estava amb els meus fills, estaven allà al sofà, que no vegin la cama al dia, que no sé què... Vull dir, són coses que realment doncs, t'arriben, no t'arriben, i jo crec que és el més bonic que et pot passar.
El Joel diu que empatitza, però és perquè la seva manera de fer també és per empatitzar. O sigui, quan hi ha un nen, quan hi ha un col·lectiu, quan hi ha una gent, de seguida que li dius, escolta, Joel, que això, ell sempre està disponible i disposable, no? En aquest sentit, també la seva persona ajuda molt a fer aquesta tasca divulgatòria d'aquest tipus d'esports.
Joel, l'última, com et veus de cara als Jocs de Rio?
Bueno, encara queda molt de temps, sí que és cert doncs, que la mirada ja està posada en Rio, no? Però bueno, de moment el que intentaré és agafar tots els punts possibles en el rànquing, perquè ha sortit una nova, diguem, una nova normativa al taekwondo, que és que els 6 primers de rànquing mundial entren directament als Jocs. Llavors això és una molt bona notícia que ens han donat. I ara mateix el que hem de buscar és intentar estar a dalt de tot. Vull dir... Ara estic primer, amb molt pocs punts del segon, però hem d'intentar doncs, ampliar aquest avantatge o almenys no baixar del segon tercer puesto, no? Perquè així ens podem assegurar doncs, els jocs. No? Els jocs que una vegada que has viscut junts doncs, et dones compte que realment doncs, són la competició per excel·lència. No?
Escolta, deies que et faltaven les pràctiques per acabar de ser criminòleg. Esperem que no hagin de passar molts crims perquè puguis tenir el títol i el puguis celebrar.
un criminòleg
quan fa les pràctiques, amb crims, no? Entenc.
Bueno, sí, les pots fer de moltes formes. La veritat és que pots derivar-te per la part dels crims, pots derivar-te per la part de la prevenció o de la... reinserció de la persona i, bueno, en principi, doncs, tenim que veure què farem. Jo m'agradaria, doncs, també, doncs, ara també estem treballant per intentar fer tota la part de reinserció, que si tot va bé, doncs, firmarem les pràctiques en poc i poder treballar-les allà i aportar tot el que pugui.
Joel, doncs, molt bé, moltes gràcies.
I de veritat que... Per nosaltres és un plaer que hagis pogut compartir una estoneta. Sabem que, no sé si ara tens algun acte, m'han dit i per això...
Sí, em tinc que anar... Bueno, m'estic anant cap a un acte que fan amb Tajewer, amb els...
I no podràs fer tard, em sembla que és un rellotge, no? A més, el que promocioneu, o sigui, com facis tard.
Bueno, en principi sí, no sé si és ben bé de rellotges o d'ullera, o les dues coses a la vegada, però bueno, ha estat aquest migdia, un gent molt, molt simpàtica, la veritat, i bueno, sempre tenim que estar doncs, disposats a que si ens poden fer un cop de mà doncs, esports així, doncs tenim que estar ja per intentar-lo poder treure, no?
Molt bé, Joel, doncs que tinguis molta sort, et seguirem de ben a prop. Moltes gràcies.
Gràcies, Joel. Molt bé.
Gràcies, Joel, ens veiem.
Bona sort. Adéu.
Veiem. Adéu.
L'actualitat esportiva, cada dilluns a les 9 del vespre, a Ona Codinenca.
I després de dedicar-li una estoneta a un d'aquests esports minoritaris que parlàvem, el taekwondo, seguim parlant una miqueta de futbol amb les notícies i hem de parlar doncs, d'aquest dissabte, perquè a Pamplona el Barça es va deixar els dos primers punts de la Lliga.
Doncs sí, el Barça ha cedit els dos primers punts de la temporada a la Lliga després de no passar de l'empat sense gols al camp de l'Osasuna. Els blaugrana, molt espessos en atac, no van trobar el camí del gol davant un rival mordonat i no han pogut encadenar la novena victòria consecutiva en un partit que ha significat la reaparició de Carles Puyol 220 dies després. Carles Puyol ha estat la gran novetat del revolucionari 11 titular del Tata Martino, el Sadar. En un camp tradicionalment complicat, el Barça ha portat el domini, però amb poca profunditat ofensiva i poques ocasions de perill. Només la mobilitat de Neymar ha trencat la monotonia d'un partit molt espès dels blaugrana en atac. El brasiler, sempre castigat per les defenses rivals, ha donat l'ensurt durant uns instants després de queixar-se amb repetits gestos de dolor, però finalment ha pogut seguir sense problemes. Abans del descans, però, Cesc ha vist la targeta groga per intentar emular la mà de Déu de Maradona. I l'ocasió més clara del Barça en la primera part ha estat un cop de cap de Marc Bartra per sobre el travesser a la sortida d'un córner. El pobre bagatge ofensiu de la primera meitat ha canviat radicalment a la represa. El Barça, més incisiu, s'ha abocat a l'atac en busca de la victòria, encara que sense fortuna en la rematada final. Neymar no ha arribat per molt poc a una centrada de la mort de Montoya i Cesc, amb una rematada molt fluixa, tampoc ha estat fi en la definició final davant d'Andrés Fernández. En el minut 68, el Tata ha donat l'entrada a Leo Messi, però la irrupció de l'argentí no ha estat el revulsiu esperat. Tot i intentar-ho de totes les maneres, el Barça no ha trobat el camí del gol i ha deixat escapar els dos primers punts de la temporada a la Lliga i la possibilitat d'igualar la millor arrencada de la història de la competició. Amb el xiulet final, l'afició navarresa ha celebrat l'empat com si fos una victòria, ja que feia 64 jornades de Lliga que el Barça no es quedava sense marcar, concretament al camp del Villarreal, on precisament Guardiola va fer debutar Tello com a revulsiu. I d'aquesta manera, els blaugrana arribaran al clàssic del Camp Nou amb 3 punts d'avantatge sobre el Real Madrid en la classificació.
Partit molt trebat.
Molt trebat.
Molt trebat.
Molt espès.
I va haver
una mica com el temps d'allà a Pamplona.
I va haver ocasions que per ben pocs centímetres no, el Barça no fa almenys un golet que ens hagués permès endur-nos els 3 punts de Pamplona.
Ocasions que normalment el Barça acostuma a marcar, però la falta d'encert, el virus FIFA aquest maleït, Neymar que va estar en una jugada a punt d'arribar per als pèls, tots aquests factors que un altre dia potser t'haguessin entrat, aquest cap de setmana no ho vam voler.
Parlem de Neymar. I una mica la rajada que hem fet a l'editorial, perquè de faltes en Hulan ben poques i de penals encara menys.
En canvi, un altre company del Madrid,
sí,
a la primera de...
No sé si heu vist la imatge, però
de canto ja li piten.
El senyor Gareth Bale s'entrebanca dins de l'àrea i l'àrbitre xiula penal d'una forma inexplicable.
Per mi, la jugada que Neymar podria ser un possible penalti, que no ho és...
No ho és, per tu?
No, per mi no ho és, però és més clar que no pas la de Gareth Bale, que la de Gareth Bale és exagerada.
No és exagerada, és que s'entrebanca.
Per això t'ho dic, que és exagerada, que no...
Vull dir, sí.
Però bueno.
A veure, un dia no Mallenco.
Ja sabem com està la Lliga.
A veure, un dia no Mallenco.
L'amic de
Casillas. Que s'abraça cada cop que el veu. Així ho ha dit el porter del conjunt blanc en unes declaracions. A veure quin criteri aplica a l'hora de sancionar aquestes faltes a Neymar Júnior.
El que està clar és que s'havia de buscar algun punt negatiu, algun defecte a Neymar, com deia l'altre dia Xavi en una entrevista que se li va concedir, i han trobat aquest, han trobat aquesta manera d'intentar d'estabilitzar el nano, com deia Xavi, i
una mentida repetida mil vegades s'acaba convertint en una veritat.
Per aquí on volen anar certs mitjans de Madrid.
Certs? Bé, ja, tots ja sabem de qui parlem. Per altra banda, el Madrid, això sí, va sumar els 3 punts contra el Màlaga, un Màlaga bastant fluixet, sincerament, si no fos per Willy Caballero, que apunta a la selecció argentina.
És que encara no entenc com no hi ha anat abans, perquè ja porten unes quantes temporades molt bé.
I si no fos per Willy Caballero, el Màlaga se n'hagués endut 4 o 5 ben bons.
Sí, perquè d'ocasions al Madrid em sembla que en va tenir...
Moltíssimes. Moltíssimes.
Sí, una quinzena o
Morata més. Titular, crec.
Sí.
Vull dir que alerta Benzema, que sí que és veritat que tornava de la jornada de seleccions, però crec que el francès comença a veure perillar el seu lloc a la davantera blanca. Alguna cosa de més del partit a destacar?
És que el partit del Barça no... El partit va ser una mica espès. Potser el que dèiem de que el Barça no perdia feia 64 jornades, si no m'equivoco. I a més va ser el partit contra el Villarreal, que justament va debutar Tello, com dèiem, de la mà de Guardiola per intentar revolucionar el partit, però bé.
Sempre és un camp complicat. Sempre és un camp complicat, viatja allà dalt. Els últims anys amb problemes, i va haver una vegada que el conjunt blaugrana va arribar 40 minuts abans del partit, sense escalfar ni res.
Doncs mira, aquell dia el Barça va arribar molt justet i en canvi va guanyar 0-3. Aquest cop van tindre que esperar 3 minuts fins i tot tots els jugadors al terreny de joc.
Correcte.
Van tindre que esperar 3 minuts per qüestions televisives, que l'àrbitre xiulés al principi del partit.
Que també té nassos. Les televisions ara mateix manen en el món del futbol i és les que ho controlen tot.
I el Barça, doncs, l'altre dia ho va pagar car.
Va, a veure, fem una cosa.
No.
11 del Barça pel Clàssic, vinga.
Pel Clàssic?
Va, mullat, Cesc.
Doncs mira, jo aposto per Valdés a la porteria, està clar. Lateral dret, Dani Alves. Defensa, Puyol-Piqué.
Puyol-Piqué.
Jo aposto per aquesta defensa. Lateral esquerra, Adriano. No en tenim cap més. Centre del camp, Sergio Busquets. Banda dreta, Xavi. Banda esquerra, Iniesta. Jo crec que demà jugarà Cesc i descansarà el Clàssic. I en punta, Neymar, Messi i Alexis. Aquest és el meu 11.
Jo dic el mateix, però jo hi faig un canvi. Trec a Puyol i fico Mascherano.
Vas al tiro segur, tu.
Vaig al tiro segur.
Jo aposto per Puyol.
I posar Bartra tampoc em semblaria malament.
No, a mi tampoc no em semblaria
gens malament. Però de vegades Bartra-Piqué semblen centrals una mica del mateix perfil, no?
Potser sí.
Una mica es combinarien Bartra-Puyol o Bartra-Mascherano i Piqué-Puyol o Piqué-Mascherano.
Potser sí.
Potser sí, no? Sí. Bé, ho deixem aquí. Sabeu que podeu comentar, seguir comentant a Facebook, a Twitter. I ara...
No ens movem de dissabte perquè em sembla, Edu, que m'has d'explicar com va anar aquest partit de l'Espanyol que va frenar la ratxa de l'Atlètic de Madrid de 3 derrotes consecutives que portava l'Espanyol.
Doncs sí, perquè l'Espanyol va aconseguir aquest dissabte una brillant victòria a Cornellà al Prat contra l'Atlètic de Madrid per 1-0. Els colchoneros, com el Barça, havien guanyat tots els partits jugats fins ara i arribaven com a co-líder de la Lliga després de la derrota, i l'empat de l'equip blaugrana s'ha de conformar amb la segona posició amb 24 punts. En quant al partit, la intensitat i el bon posicionament dels Aguirre han permès disputar un match molt igualat. Moltes interrupcions, cares agres i espurnes sobre el terreny de joc en un escenari del gust de Simeone, que de mica en mica ha vist com la combinació entre Diego Costa i Coque entrava en acció. Tots dos han fabricat l'ocasió més clara del primer temps, amb una jugada del brasiler que acaba enviant Coque al pal. Després d'una primera part sense gols, en la represa ha arribat l'únic gol del partit. Ha estat un gol afortunat perquè a la centrada de Fuentes no l'ha pogut rematar Sergio García. Malgrat això, el porter Courtois ha tocat la pilota introduint-la a la seva porteria. El tram final del maig ha estat molt obert i amb ocasions clares a les dues àrees, però el marcador ja no s'ha mogut més. L'Espanyol ha trencat així una ratxa de 3 derrotes seguides i dorm a la zona alta de la classificació. En canvi, l'Atlètic ha perdut el primer partit de la temporada i no ha pogut aprofitar l'ensopegada del Barça a Pamplona.
Doncs qui ho havia de dir que l'Espanyol pararia després de 3 derrotes consecutives a l'Atlètic de Madrid?
Recordo unes declaracions del central mexicà Héctor Moreno, que deia a veure si contra l'Atlètic de Madrid podrien doncs, trobar una mica aquesta sortida del túnel, aquestes 3 jornades sense sumar cap punt.
La veritat és que l'Espanyol va fer un molt bon partit, amb arribades bastant constants a la porteria de Courtois, i justament en la jugada que semblava de menys perill va arribar el gol de l'Espanyol després d'una bé errada, mala sort podríem dir de Courtois, perquè ell es va tirar pensant que Sergio García tocaria la pilota, no va ser així i el peu que ja estava llançat, diguéssim, va tocar la pilota i va anar cap a dins.
A veure, molt ràpidament, acaben de parlar Tata Martino i Massimiliano Allegri. Cesc, repassa'ns una mica què ha dit l'entrenador del Barça.
Doncs sí, Gerardo Martino ha tret pressió als seus futbolistes en la prèvia del Milan-Barça. L'entrenador argentí ha relativitzat la transcendència del partit contra els italians i el Madrid, assegurant que són importants però no són decisius. El tècnic ha recordat que la temporada acaba de començar i els blaugranes s'examinen cada 3 dies. Martino, que ha convocat 22 futbolistes, no ha volgut avançar l'equip titular, però ha insistit que Messi està en bones condicions. Per tant, seguríssim que Messi demà estarà a l'11 contra el Milan. El perquè de les rotacions es veurà en el tram final de la temporada, deia. I només penso en el Milan, al Madrid, a partir de dimecres, ha insistit el Tata. I sobre la presència o no de Balotelli, dubtós per unes molèsties a la cuixa, el tècnic ha reconegut que si no juga serà bo per mi, però dolent pel públic. I en canvi, Alexis Sánchez, que també ha atès a la premsa, ha reconegut que la seva bona relació amb el gol ha canviat la percepció del seu rendiment sobre el terreny de joc. De totes maneres, ell no es sent titular i diu que Tello i Pedro poden ocupar la seva posició perfectament.
Ràpidament també repassem el que ha dit Massimiliano Allegri, que finalment ha fet entrar Mario Balotelli en la llista de 20 convocats i ha assegurat que contra el Barça serà decisiva l'atenció en defensa, diu el tècnic, que serà un partit molt difícil i la paciència i servirà de molt i intentant concedir tan poc com es pugui. Intentaran fer el joc que van fer l'any passat quan van derrotar el Barça a San Siro 2-0. Balotelli, que arrossegava molèsties musculars a la cuixa dreta, i Kaká són les novetats de la convocatòria del Milan. La llista la completen Amelia, el porter, Coppola, Andrenacci, Abate, Constant, Mexés, Zapata, Silvestre, Zaccardo, Montolivo, Birsa, De Jong, Emanuelson, Montari, Nocherino, Poli, Robinho i Matri. Aquest és, doncs, els 20 convocats per Massimiliano Allegri. I ho tenim tot de cara per viure demà un bon partit de...
Un partit vibrant, un partit que al camp també sempre li costa molt al Barça, però a veure què passa.
I que el podrem veure en directe per TV3?
Sí, sí? Per TV3, exacte.
Perfecte, doncs, i dit això, acabant amb aquesta secció de futbol, comencem a gaudir de les dues rodes.
Interactua amb nosaltres i digues la teva a l'esportnopare@onacodinenca.cat, a facebook.com/l'esportnopare i a twitter.com/l'esportnopare. Tot el motor amb Marc Guadilla.
Bona nit, benvinguts un dilluns més a la secció més veloç de l'Esport No Para. Avui arribem amb la ressaca del Gran Premi d'Austràlia de Motociclisme. Una errada de Marc Márquez i l'equip Honda els fan perdre el primer match ball del campionat. D'altra banda, les victòries de Pol Espargaró a Moto2 i Àlex Rins a Moto3 augmenten les possibilitats d'un triplet català al Mundial de Motos. Aquest ha estat un cap de setmana monopolitzat per les dues rodes. Mundial de Motos, Superbikes, Trial, Rise i la trista notícia per l'esport català de la retirada de Carratxeca. Totes les notícies de les dues i les quatre rodes d'aquí uns segons. Gas a l'accelerador i arrenquem amb els titulars. Jorge Lorenzo guanya el Gran Premi d'Austràlia de Motociclisme i endarrereix el títol de MotoGP. El pilot de Yamaha salva les seves opcions al Mundial amb la victòria a Phillip Island. A més, el pilot mallorquí s'aprofita de la desqualificació del líder del Mundial i pilot d'Honda, Marc Márquez, per acostar-se a la classificació. Aquest cap de setmana ha estat particular al Mundial de Motociclisme. Els pneumàtics escollits per aquesta cursa no suportaven totes les voltes programades. Així doncs, a causa de l'extrema degradació dels Dunlop, s'han hagut d'aplicar canvis al reglament sobre la marxa. Com a conseqüència, la cursa Moto2 s'ha reduït a 13 voltes i a MotoGP s'ha programat una parada obligatòria entre les voltes 9 i 10. Precisament, aquest ha estat el punt de confusió a l'equip Honda. Marc Márquez ho tenia tot de cara per sentenciar el Mundial aquest cap de setmana, però un error d'estratègia de la seva escuderia l'ha condemnat a una desqualificació per ignorar les normes de direcció a cursa. Els pilots estaven obligats a no fer més de 10 voltes amb els mateixos pneumàtics i el problema per Márquez ha estat la mala interpretació del reglament per part d'Honda. Els corredors no podien completar 10 voltes amb les mateixes gomes i, per tant, havien d'entrar a boxes com a molt tard al finalitzar la novena volta. Així, la desena s'iniciaria amb una nova moto i uns nous Dunlop. El pilot de Cervera, com Brian Stirling, ha completat 10 voltes i l'ha entrat abans d'iniciar l'onzena. Aquest fet ha provocat que tots dos veiessin la bandera negra, desqualificant-los de la cursa. Els problemes amb la degradació dels pneumàtics i l'actualització forçada del reglament, cosa insòlita en aquest Mundial, han deslluït una cursa dominada còmodament per Jorge Lorenzo. El pilot mallorquí s'ha imposat per davant de Dani Pedrosa i Valentino Rossi. Aquest resultat deixa el vigent campió del món de MotoGP a 18 punts de Márquez a falta de dues curses per disputar. A més, Dani Pedrosa, ara 34 punts del seu company d'equip, augmenta les seves possibilitats gràcies a la segona posició d'Austràlia. Així mateix, cal destacar el paper d'Aleix Espargaró durant tota la temporada que li ha permès alçar-se ja matemàticament per segona vegada amb el títol del món de la categoria de CRT. En quant a Moto2, canvi de situació al Mundial amb la victòria de Pol Espargaró i l'absència per lesió de Scott Redding. El circuit australià de Phillip Island ha viscut una demostració exultant del petit dels Espargaró. Polizio s'ha imposat amb autoritat a Thomas Luthi i Jordi Tarrés. A més, el de Granollers ha aprofitat la lesió de Scott Redding per capgirar la situació al Mundial. El britànic es va lesionar al canell durant la qualificació de dissabte i es va perdre la cursa de diumenge. La seva absència ha estat un regal per Espargaró, ja que la victòria li ha permès treure-li el liderat i situar-se 16 punts per davant de Redding. Així mateix, també cal destacar que la cursa Moto2 està plegada d'incidents. Tres pilots s'han saltat la sortida i altres, com Julián Simón o Mattia Pessini, han anat pel terra. D'altra banda, aquest gran premi no ha estat el millor per l'altre català destacat de la categoria, Tito Rabat. Malgrat la vuitena posició a Austràlia, encara manté opcions per al títol mundial. Rabat segueix tercer a la general a 20 punts de Redding i a 36 d'Espargaró. Pel que fa a la cilindrada petita, Àlex Rins supera Maverick Viñales i Luis Salom. La victòria del pilot de Barcelona compacta encara més el Mundial. Només 3 mil·lèsimes han separat els dos millors pilots catalans de Moto3. Finalment, després de la foto finish, s'ha certificat que la victòria se l'ha emportat Rins per davant de Viñales. Aquesta és la sisena victòria de la temporada del barceloní, que li ha posat les coses difícils a Luis Salom, líder mundial i tercer a Austràlia. La cursa de Moto3 ha estat protagonitzada per una lluita constant d'avançaments per la primera posició. Rins, Salom i Viñales s'han jugat el triomf en un final molt ajustat dels que emocionen els aficionats. Amb aquests resultats, Salom continua el líder del Mundial amb 300 punts, però ara amb només 5 de marge sobre Àlex Rins. Maverick Viñales manté la tercera posició, una mica més despenjat, a 22 punts a la primera, però encara amb opcions al campionat. La notícia trista per al motociclisme aquest cap de setmana la protagonitza Carla Checa. L'actual pilot del Mundial Superbikes, que va deixar MotoGP l'any 2010, ha anunciat aquest cap de setmana que deixa la competició. Amb 41 anys i 20 de trajectòria esportiva, el català abandona per falta de motivació. Actualment estava apartat de les pistes perquè s'està recuperant de la lesió que havia patit durant el Gran Premi a Turquia. Malgrat tot, els seus èxits, com el títol mundial de Superbikes del 2011, perduraran en els llibres de la història del motociclisme. Cal dir que aquesta ha estat la segona retirada important d'un esportista català la setmana passada. Després del Tour de Pequín, el ciclista Joan Antoni Fletxa també ha penjat la bicicleta després de 20 anys competint. Agafant el fil de Carla Checa, això ens permet parlar del desenllaç del Mundial de Superbikes. Tom Sykes es proclama campió del món. Aquest cap de setmana s'ha disputat l'última prova del campionat i la tercera posició de Sykes a la primera de les dues mànegues del Gran Premi d'Espanya l'ha coronat com a campió per davant del seu rival, Eugene Lafferty. El britànic ha guanyat amb una Kawasaki preparada per l'equip català Provac de Guim Roda.
Dos catalans més han estat els protagonistes del tancament del Mundial de Superbikes. Toni Elias ha aconseguit el seu millor resultat a la categoria, una cinquena posició, i Xavi Forés, substitut de Carles Checa, ha creuat la meta com a novè classificat. Per tancar les notícies del món del motociclisme, us apropem un breu mes d'aquest cap de setmana. Marc Coma acaba segon al Rally del Marroc i es queda sense el seu sisè títol al Mundial de Raids. Coma, que afrontava l'última prova amb 3 punts d'avantatge sobre el seu rival, el portuguès Pablo González, només ha pogut acabar segon. Un altre espanyol, el castellonenc Joan Barreda, ha finalitzat tercer al Marroc. D'altra banda, aquest cap de setmana no hi ha hagut gran premi a Fórmula 1, però la setmana ens ha deixat notícies importants al món de l'automobilisme, que a continuació repassem breument. Antonio García aconsegueix el títol mundial en la categoria GT del campionat American Le Mans Series. El pilot madrileny, excompany de Fernando Alonso en les categories inferiors de l'automobilisme i campió de la Fórmula 3000, l'actual GP2, l'any 2001, ha obtingut el seu primer títol a la categoria americana. Aquest èxit se suma a la seva excel·lent trajectòria, coronada per la triple victòria el 2008, 2009 i 2011 a les 24 hores de Le Mans en la categoria GT. L'espanyol ha tingut paraules de record per Maria de Villota i li ha dedicat la victòria final. Un altre pilot que ha dedicat el seu resultat en una cursa a Villota ha estat Roberto Meri. El castellonenc, pilot del DTM al campionat alemany de turismes, ha acabat segon en una cursa marcada per la pluja i amb una remuntada espectacular des de les últimes posicions a la graella. La cita al circuit de Hockenheim posava punt i final a una temporada dominada per l'alemany Mike Rockenfeller. Timo Glock, expilot de Fórmula 1, ha aconseguit la seva primera victòria en el DTM a la mateixa temporada del seu debut. Pel que fa als pilots de casa, Dani Juncadella ha tancat la seva primera participació al Mundial amb una novena posició a Alemanya i la setzena posició final al campionat. D'altra banda, Miquel Molina ha acabat 17è en la seva quarta temporada. El pilot de Lloret de Mar millora la 18a posició de l'any passat, però es queda lluny de la desena aconseguida l'any 2010 en el seu debut. L'últim breu de l'automobilisme ens porta al circuit de Catalunya. Aquest cap de setmana, Montmeló ha acollit una nova cita a les World Series by Renault. El pilot danès Kevin Magnussen, membre del club de joves pilots de l'equip McLaren de Fórmula 1, s'ha proclamat campió de la Fórmula Renault 3.5. Aquesta última prova al campionat també ha comptat amb la participació de Carlos Sainz, pilot enrolat del Red Bull Junior Team. El pilot espanyol va haver d'abandonar la primera cursa per un accident a la sortida, però en la segona mànega ha acabat en sisena posició. Aquest campionat és un dels passos inferiors que porten cap a la Fórmula 1 i precisament els noms dels tres primers classificats, Magnussen, Van Dorne i Antonio Félix da Costa, ja ressonen pel paddock del Gran Circ. Els rumors els vinculen com a pilots oficials d'equips com Toro Rosso, Marussia o Force India per a la propera temporada. Ben aviat en tindrem una confirmació o no. Des de l'Esport No Para ho seguirem. I per finalitzar la secció d'avui, us recordem la gent del motor per al proper cap de setmana. Diumenge es disputarà la cursa del Gran Premi de la Índia de la Fórmula 1. També el mateix diumenge se celebraran les 3 curses del Gran Premi del Japó de motociclisme i finalment, des del dia 24 fins al 27, tindrem el Rally de Catalunya Costa Daurada.
Marc, com has vist aquesta cursa de MotoGP? Una mica... com ho direm? Una mica de falta de càlcul...
Falta de concreció del reglament. Des del meu punt de vista.
Falta de concreció del
reglament. Perquè la frase entrar entre la volta 9 i 10 es pot interpretar de moltes maneres. Jo a casa vaig tenir la discussió amb el meu pare què significava entrar entre la volta 9 i 10 i jo li posava un exemple que m'ha semblat un símil bastant fàcil.
A veure,
si a mi em diuen que haig de fer una redacció entre 100 i 150 paraules, és que la redacció pot tenir com a mínim 100 i com a màxim 150. Per tant, jo entenc que la volta 10 es pot fer, però has d'entrar com a última volta a la 10.
Sí, sí.
Per tant...
ell va fer la volta 10
i va entrar.
Abans de passar per la línia de meta i anar a fer la volta 11, va entrar.
L'excusa que ha donat direcció de... bueno, l'excusa... l'argument que ha donat direcció de cursa és que va completar 3 quarts més de volta...
amb els pneumàtics...
amb els pneumàtics que tan fràgils. Però 3 quarts més de volta jo interpreto que fa tota la 10 i 3 quarts de l'11.
No, jo crec que és la 9...
no, jo crec que
no
va,
és la 10, la 10 i 3 quarts.
Per tant, haurien d'haver dit que els pilots entressin
correcte
a la volta 9.
Correcte. Ara, jo vull dir, la sanció per què és?
Per saltar-se el reglament actualitzat sobre la marxa.
Però llavors això li va a la seva contra. Perquè en veritat els ell va fer gairebé una volta més amb uns pneumàtics més gastats. Per tant, això
Sí, però comptant que havien inclòs aquesta norma per temes de seguretat, saps que apuris uns pneumàtics no devia ser un fet que els devia caire gairebé en els jutges, no?
Clar, clar. Sí, sí. Els hi van anar bé, potser per algunes queixes que hi havien hagut setmanes abans, i van dir, ara aquesta és la nostra, aquesta no la deixem passar, que n'aprengui.
Però bé, a Japó segurament, si crec que si Marc Márquez guanya i Lorenzo queda tercer o pitjor, crec que és així, Márquez tindrem campió. Cesc, alguna notícia més?
Sí, tenim una notícia d'última hora. La Ciutat Esportiva de l'Espanyol ha quedat oficialment batejada amb el nom de Dani Jarque. L'Espanyol ha homenatjat aquest dilluns Dani Jarque, exfutbolista blanc i blau, com ja sabeu, mort el 8 d'agost del 2009, amb la col·locació d'una estàtua de bronze de l'etern capità a la Ciutat Esportiva de Sant Adrià, escenari d'entrenament del primer equip i el planter. A l'acte, a la qual han assistit mig miler d'aficionats, també s'ha descobert una placa en el seu honor. A més, a l'entrada de les instal·lacions es pot llegir Ciutat Esportiva Dani Jarque. El president de l'Espanyol, Joan Collet, s'ha mostrat emocionat i ha dit: no hi ha millor lloc que la Ciutat Esportiva perquè milers de nens l'honorin. És un jugador que es va formar aquí i és un orgull per a nosaltres. Això és el final d'un projecte merescut i important, i teníem clar que havíem de fer-ho.
Està molt bé que tingui nom. Ara el que hauríem de mirar són els accessos d'aquesta Ciutat Esportiva i d'aquest Cornellà del Prat.
Exacte.
Perquè això de que cada partit es col·lapsin els accessos d'aquest camp tan modern i tan fantàstic que tenen, perquè jo he estat i és un camp que és un camp del segle XXI.
Sí, no pot
ser que tingui els accessos del segle XIX.
I tant. No.
Crítica, doncs, que llença Pau Ibars des de la Peixera. Et falta el Fasca, eh? Però bé, alguna notícia més, Cesc?
Anem directament a l'Audiència Juga Fort.
Doncs Audiència Juga Fort.
L'Audiència Juga Fort.
Què ha dit la nostra audiència per Twitter, Cesc?
Bé, doncs, pel Twitter preguntàvem: una hora per començar el programa, dues preguntes. Com espereu que sigui el clàssic? I Márquez ha perdut la seva oportunitat? Doncs el Pep Acosta ens deia: crec que el clàssic el guanyarà el Barça, però patint molt. I Márquez, campió del món a Japó segur.
Algun tuit més?
L'Andrea, com sempre, ens deia: no, Márquez no ha perdut la seva oportunitat, només ha allargat una mica el campionat, però serà campió segur. Sobre respecte al Barça-Madrid, no ha comentat res.
Doncs vas equivocat, perquè sí que ho
sí que ha comentat. Ara mateix, ho acabo de veure.
L'Andrea està a tot arreu i ha comentat a Facebook, diu: realment no sé com afrontarem el clàssic, tot i que crec que és un bon moment per enfrontar-nos al Madrid, tot i el partit bastant cagarro, ho diu així, de l'altre dia contra l'Osasuna. Esperem poder fer el nostre joc i donar-nos una bona alegria, fotent-li una pallisseta als blancs, i per què no, una bona maneta, tot i que em conformo amb una victòria ajustada.
Doncs no ho havia vist aquí al Twitter, estava al Facebook, i aquí el Twitter comenta: totalment d'acord amb el Marc Guadilla sobre el reglament i la volta 10. Es pot interpretar tal com tu dius, Marc. Tens una fan, eh? El fan número 1 de l'esport no para.
I que l'altre dia recordem que ens va trucar, ens va fer molta il·lusió, i esperem que algú altre també ens truqui, que la nostra audiència participi, i molt. A veure, la nostra juguesca de cada setmana: semàfor verd, semàfor vermell.
Jo el semàfor verd el tinc clar. L'Aleix Espargaró, que tot i anar amb una CRT, s'ha proclamat campió del món d'aquesta modalitat, diguéssim, de dins del campionat de MotoGP.
CRT,
i ha estat líder per segon any consecutiu, per tant, ja és hora que li donin una moto bona.
Ara, ja reivindiquem des de l'Esport No Para una moto oficial per Aleix Espargaró. També podríem considerar un semàfor verd el gest d'Andrés Iniesta cap al jugador de l'Osasuna, Sisi, que recordem que el va trucar perquè el jugador de l'Osasuna, recordem que es va lesionar de llarga durada,
set mesos.
Els creuats. Anaves a dir alguna cosa, Cesc?
Sí, anava a dir que tenim un nou seguidor, podríem dir, o com a mínim no ens havia mencionat mai aquí al Twitter, i és el David Collado, que ens ha dit: esperem que el clàssic el guanyi el Barça, però sobretot que els dos equips ens regalin un bon espectacle futbolístic.
Doncs gràcies al David Collado, que al final, a l'últim minut, ens ha enviat el seu tuit, i també el llegim aquí a l'Esport No Para. Semàfor vermell.
Més complicat.
És més complicat, però apuntàvem potser A veure, és molt crític, eh? Però el Barça de bàsquet, perquè potser encara, tot i les dues victòries de la Lliga, encara no ha trobat aquell mecanisme per ajuntar totes aquestes grans estrelles.
Tindran temps.
Tindran temps, esperem que... I Xavi Pascual farà molt bona feina. Nosaltres ho deixem aquí. La setmana que ve més, de 9 a 10, com sempre, esperem...
Comentant el clàssic.
Comentant el clàssic.
I us portaré els tres noms de campions del món de motor.
Esperem que sí, Marc. Cesc, moltes gràcies.
Gràcies, bona nit.
En Pau també des de la Peixera. I nosaltres, fins dilluns que ve. Salut i ràdio.